13. Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa amb la seva particular visió l'actualitat d'aquests esports, el ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme, el trail, i que us dona consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Llorenç Esteve, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Javi Fidalgo, i a l'altra banda de l'equip tècnic format per Toni González i Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'atletisme en ruta i pista amb el Llorenç Esteve, l'esquimó amb el Xavi Palaí, el trail amb l'Aniol Riba, i parlarem de bons aliments i cuina sana amb el Javi Fidalgo, que ens portarà una recepta utilitzant productes quilòmetre zero de temporada. Ara que ja sabeu què tenim a taula, comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Quan ell anava a P5 li vaig fer de monitor d'iniciació esportiva. Avui és atleta, entrenador i llicenciat CAFE, i és el nostre especialista d'atletisme, Llorenç Esteve. Ell ens porta l'actualitat de l'atletisme d'aquesta setmana. Doncs escolta'm, Llorenç, ens vens a parlar de les tres disciplines que coneixeríem com a atletisme, les que toquen a tu: pista coberta, cross i ruta. I comencem, doncs, potser amb el que ens va tocar també aquí a prop, a Sabadell, que va ser pista coberta. Què va passar aquest cap de setmana?
Ah, exacte. Comencem pel que va passar a la pista coberta. Vam tenir panorama a Sabadell, a València i també a Antequera, Andalusia. Comencem per la pista més propera. A Sabadell vam tenir diverses coses. Per un costat, tot de controls i de proves on podien fer marques molts dels atletes, però el campionat important va ser el campionat de Catalunya de clubs en categoria sub-16, l'antiga categoria cadet. En aquest cas, el guanyador masculí va ser l'Avinent Manresa i el guanyador femení va ser el Cornellà Atlètic. Anant més cap al sud, passem per València, on va tenir lloc el Gran Premi Ciutat de València. Una competició realment espectacular, on es van viure moltes mínimes pel proper campionat d'Europa que es disputarà l'1 de març a Glasgow. En aquest cas ens referim a les proves de mig fons i fons, de 1.500 i de 3.000 metres llisos. En categoria femenina, el 1.500 va deparar una carrera hiperràpida, on Marta Pérez, Solange Pereira i Esther Guerrero aconseguien baixar de 4 minuts i 12 segons. Pel que fa a la categoria masculina, en el 3.000 metres llisos, una carrera on es va sortir a un ritme mitjà però ràpidament es va accelerar, Antonio Obadía s'adjudicava la victòria amb un temps de 7 minuts i 47 segons, on també Jesús Gómez amb un temps de 7 minuts i 48 segons, seguit de David Palacio amb un temps de 7 minuts i 54 segons, també assolien la mínima pel proper campionat d'Europa.
I ens anem a Antequera.
Ah, exacte, baixant al sud de tot. A Antequera hi trobàvem el campionat d'Espanya de clubs sub-20. En aquest cas, com acostuma a passar ja a l'últim temps, el Playas de Castellón s'adjudicava la victòria en categoria masculina i femenina.
I n'hi ha una modalitat que, qui potser no som tan atletes de pista, també ens agrada força, que és el fang, que és la gespa, com ens parlaves la setmana passada, del País Basc, que és un lloc ideal per practicar això. I en el panorama de cross van haver-hi coses, oi que sí?
Ah, exacte. La setmana passada parlàvem del País Basc i ara canviem totalment de localitat, ens anem cap al sud, ens anem a Sevilla. A Santiponce, localitat veïna, es va dur a terme el Cross Internacional d'Itàlica. Realment és un cross que de cross en té poc, perquè de terra, de gespa i de fang, pràcticament res, és un terra dur. Com no podia ser diferent, va ser una prova liderada per la gent estrangera. Els keniates i ugandesos, en aquest cas en la categoria masculina, van liderar la prova des d'un bon principi. Jacob Kiplimo, l'actual campió mundial júnior de cross, s'enduia la victòria d'una manera més que aplastant, mentre que Antonio Badía i David Palacios s'enduien la vuitena i setena posició respectivament. I ho dic en aquest ordre perquè Antonio Badía liderava fins a falta 50 metres quan li va cedir la victòria al seu company, perquè precisament ell és d'allà baix. I quedar primer espanyol davant del teu públic sempre fa goig.
I llavors, escolta'm una cosa, passem ara també al que seria l'atletisme que podem conèixer més o que podem practicar més també els atletes populars, que seria l'atletisme en ruta. Què ha passat aquesta setmana?
Bé, el que ha passat és bastant curiós, la veritat. Teníem el Medio Maratón de Santa Pola, de fet, Medio Maratón Internacional de Santa Pola, que és ben reconegut en el territori nacional, però que des de fa un parell d'anys han canviat de directors de cursa i diguem que en el poble no estan molt contents. Llavors no acaba tenint la tirada que hauria de tenir. Però anant a part esportiva, a la categoria masculina la lideraven tres etíopes, els quals es van equivocar en el quilòmetre 9 i van ser desqualificats al final de cursa. Per la qual cosa, la victòria final real se l'acaba enduint el que va quedar quart durant la carrera, que va ser Hassan Ouchar, amb 1:06:56 per davant de Younes Ait i Severino Felipe.
I en l'apartat femení?
En l'apartat femení no va haver massa sorpreses, va ser una cursa com qualsevol altra. Se la va endur a Bebeig Mulugueta amb 1:11:07, molt per sobre de la segona classificada, Chepkorir, amb 1:23:05.
Doncs moltes gràcies, Llorenç. Fins aquí el que ens ha passat a l'atletisme. I seguim.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13. Esports de fons.
Estudiant de periodisme a la UAB, Sant Cugatenc, runner i apassionat dels esports de fons, de la fotografia muntanya i exmembre del Centre de Tecnificació Català d'Esquí de Muntanya. Ell és Xavi Palaí. Ell ens porta tota l'actualitat del món de l'esquimo.
Xavi, sé que deus estar content perquè amb aquest fred que fa aquí baix i amb aquest plogim vol dir que la neu ja comença a aparèixer una miqueta. Va aparèixer a principi de temporada, ha fet una miqueta el ronso i la cosa pinta bé, oi que sí?
Doncs sí, pinta molt bé. Hem tingut molta neu aquí, però més encara als Alps austríacs. Doncs aquest cap de setmana s'ha donat per iniciada la Copa del Món d'Esquí de Muntanya a les prestigioses muntanyes de Bischofshofen, un petit poble situat al cor dels Alps austríacs i famós per acollir esports d'hivern. La primera cursa a disputar ha estat els sprints, una modalitat on es destaca la velocitat i la tècnica dels corredors. La prova, avançada divendres per qüestions climatològiques, ha estat marcada per la gran quantitat de neu caiguda durant els últims dies, però sobretot per la vertiginosa pendent per la qual ha transcorregut el traçat, amb zones de fins a un 48% d'inclinació. Davant d'uns 200.000 espectadors, l'elit de l'esquimo internacional, formada per 16 nacionalitats diferents, ha disputat una emocionant cursa fins al final. L'italià Robert Antonioli ha aconseguit la medalla d'or després d'esprintar fins al darrer revolt. A menys d'un segon, l'han seguit el suís Iwan Arnold i l'italià Nicolo Ernesto Canclini, que han pres, respectivament, la segona i tercera posició del podi masculí. Els catalans Marc Pinsach i Oriol Cardona han superat amb èxit la primera ronda de classificació en bons temps, però sense aconseguir passar a les semifinals. Sí que podem destacar, però, els resultats catalans en categoria femenina. Marta García i Claudia Galicia han començat molt bé amb la primera prova, superant totes les classificacions fins a plantar-se a la final. La Clàudia ha començat segura en primera posició fins que les Pays li han jugat una mala passada. És llavors quan la suïssa Marianne Faton ha aprofitat per superar-la i endur-se l'or, deixant a la Clàudia en segona posició. Marta García ha anat de menys a més, començant amb la quarta posició fins que a la zona de canvis ha aconseguit col·locar-se de tercera i penjar-se així el bronze de la prova sprint. La segona cursa del cap de setmana que ha tingut lloc aquest diumenge ha estat en categoria individual, amb un dia de descans després dels sprints. La cursa ha comptat amb els ingredients essencials de tota prova d'esquí de muntanya: molta neu, bon temps i descensos ràpids entre les muntanyes austríaques. Des que s'ha donat el tret de sortida, ha quedat clar que la cursa seria excitant. Michele Boscacci ha hagut de lluitar de valent durant la primera part de la cursa per contenir un Marty Werner amb ganes de guerra. El punt d'inflexió ha tingut lloc en el primer descens, on Boscacci l'ha pogut deixar enrere i mantenir la primera posició fins al final. Werner s'ha hagut de conformar amb la tercera posició després que l'italià Robert Antonioli l'avancés en la penúltima baixada. Entre els nois de la selecció espanyola, el millor resultat és per Oriol Cardona, que aconsegueix tancar el top 10, i Marc Pinsach, que acaba 15è. Entre les dones, la francesa Axelle Mollaret ha pres immediatament el control de la cursa i amb relativa calma ha aconseguit mantenir la primera posició en tot moment. Clàudia Galicia i la suïssa Marianne Faton han arribat respectivament en segona i tercera posició del podi. Marta García s'ha quedat a tocar del top 5 amb una sisena posició. La següent prova de la Copa del Món tindrà lloc a Ordino, Andorra, amb una cursa individual i una vertical.
Carai, Xavi, moltes gràcies. Ja ens venen ganes d'aprofitar aquestes volves. Potser no seguirem com tots aquests italians, aquests francesos i aquests catalans que li donen gas, però ja ens esperonen força. Gràcies, Xavi.
De res.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
motivat des de que era un nen de 5 anys, mestre de música, d'aquells que ho donen tot amb el que fa. Alguns també el coneixereu pel seu grup, Ovella Chau. Ell és un apassionat del trail. Ell és el trailman de 13. Ell és l'Aniol Riba. Aniol, bones, com estem?
Molt bé, tu què tal?
Doncs mira, suposo que em menys mal a les cames que tu, si és que estàs sencer, perquè tot s'ha de dir que l'Aniol diumenge va fer una marató de muntanya i nosaltres el veiem prou sencer, però a part d'aquesta marató de muntanya que vas fer, l'actualitat del trail nacional i internacional va estar farcida de coses i ens les vens explicar. O sigui que jo estic ben assegut i ben recuperat.
Sí, sí, ben farcida d'actualitat i sobretot d'emoció, perquè aquest cap de setmana no només hem tingut curses aquí al nostre país, sinó també internacionals, i ara anem a explicar-ho. Començarem per casa nostra, i és que aquest diumenge s'ha disputat a Canet d'Adri, a Girona, el Trail Rocacorba. Un trail per començar l'any, farcit sobretot de corredors pros i d'altres corredors aficionats com jo i com tants d'altres, i que cada vegada es consolida més el calendari. La pluja que va caure durant tota la nit de dissabte i diumenge a primera hora del matí, juntament amb el fred i el vent, van afegir molta emoció i aventura en aquest trail, deixant un paisatge digne de la mítica Zegama Aizkorri, amb fang per donar i per vendre, que va donar un plus de duresa a la cursa. Es podien disputar quatre competicions diferents: la marató, tant individual com per equips, amb 38 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu, el trail de 30 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell, i l'express amb 20 quilòmetres i 900 de desnivell. Totes passaven pel cim del Rocacorba a 923 metres d'alçada. En la distància marató es va imposar el Berguedà Ivan Camps, top 10 a la CCC del Montblanc o l'Ultra Pirineu, amb un temps de 3 hores 53 minuts 9 segons, a 10 minuts del segon José Antonio Pérez i 12 de l'Isaac Riera. En la categoria femenina, la madrilenya Paula Cabrerizo, campiona d'Europa de quilòmetre vertical el 2015, es va imposar amb un temps de 4 hores 36 minuts i 9 segons. Cal destacar que va quedar a, atenció, 36 minuts de la segona, Esther Frank, i 1 hora i 21 minuts de la tercera, Daniela Suruquiu. Molta solvència. A la marató per equips, la parella formada per Gerard Morales, també top 10 a Ultra Pirineu i guanyador de la Buff Epic Trail, i Lluís Ruiz es van imposar a la resta disputant tot el recorregut amb Ivan Camps i entrant tots tres junts a meta. A la distància trail de 30 quilòmetres, Mireia Pons amb 3 hores 22 minuts i Carlos Galobardes amb 2 hores 55 van ser els clars guanyadors. Pel que fa a l'express de 20 quilòmetres, en els nois va estar molt ajustat, però al final es va imposar Abel Carretero amb 1 hora 37 minuts 23 segons a, atenció, 17 segons només d'Arnau Aranda i 48 segons sobre Pere Orell, excampió del món de Skyrunning 2018. Pel que fa a les noies, l'Anna Comet, que s'estrenava després de la seva recent maternitat, es va imposar amb claredat amb un temps impressionant de 1 hora 57 minuts 56 segons. I ara, Aleix i estimats radioients, deixeu tot el que estàveu fent i seieu si no voleu caure de cul a terra, perquè el que us explicaré és una autèntica borrada. Anar a dir que aquest cap de setmana, però és que de fet no. Aquests últims dies s'ha disputat a Gran Bretanya la Mountain Sprint Race, una cursa de, atenció, 431 quilòmetres i 13.000 metres de desnivell positiu. Què?
Doncs realment és una, més que una borrada, jo diria que és una matada.
És una pallissa.
És una pallissa.
Doncs la cursa que ressegueix la Pennine Way, una ruta que surt prop de Manchester i que acaba al sud d'Escòcia, enguany ha estat de rècord i amb un final apoteòsic. M'explico. Ha guanyat l'atleta britànica Jasmine Paris, imposant-se en totes les categories, rebentant el rècord de la prova i deixant-lo en 83 hores, 23 minuts i 12 segons.
És, ni a, dir, més... és a dir, que una fèmina ha sigut la guanyadora absoluta.
Sí, absoluta. Sí, és una borrada el que ha fet. Són ni més ni menys que quasi 4 dies seguits corrent. En fi, lo heavy del cas, a més, és que Jasmine Paris fa 14 mesos va ser mare i encara li dona el pit a la seva filla.
No volem saber com sortirà aquesta filla. És que... ja no dic de les toxines, dic clar, vull dir, una mare que és així és com un ferro i el filferro, deuen ser.
Clar, a cada punt d'avituallament esperava a treure's llet per poder...
Clar, és que és... Com a mare responsable que és, corre una cursa 83 hores, però el fill el té a prop.
I tant. per posar una mica d'aigua al vi, perquè la història aquesta sembla així molt èpica i és fantàstica, però el català Eugeni Rosselló, que també disputava la prova i que de fet l'havia guanyat l'any 2013, va haver de ser rescatat, lamentablement, a 6 quilòmetres només de meta.
Estem dient que em portava 425, i li quedaven 6 quilòmetres fent els 431, vull dir, i va de plegar.
Sí, es va juntar diversos factors. Un és, evidentment, el cansament extrem que et porta a fer una prova així. L'altre també és que al llarg de les 80 i no sé quantes hores que havia portat de cursa, el fred amb sensacions tèrmiques de menys 20, pluja, neu, el van deixar a cau, amb hipotèrmia, amb al·lucinacions molt fortes, fent un arriscat bivac sobre la neu a 6 quilòmetres.
Què més ens expliques?
I ja per acabar, comentar breument dues notícies més. La primera és l'èxit de la cursa local de Sabadell, La Llanera, organitzada per la UES, que va arribar ja als 600 inscrits entre la marató i la mitja marató, la qual vaig tenir el plaer de poder disputar. I la primera victòria...
La marató.
Sí, sí. I la primera victòria de la temporada pel recent campió de l'Ultra Trail World Tour, Pau Capell, que es va imposar a la Pilancone Stunte Trail de Gran Canària, una cursa de 44 quilòmetres, amb un temps de 4 hores, 15 minuts i 10 segons, o sigui que el Pau comença fort la temporada.
Doncs molt bé, Aniol, moltíssimes gràcies i continuem.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Si aneu a la fresca Feeling Food, el veureu darrere la vitrina davant dels fogons. Si vareu ser dels afortunats del Break Ferran de la Cap d'en Reis, vareu provar els seus sucs, el seu esmorzar fantàstic. Però aquest Zamorano, establert a Sabadell, amant del menjar i d'estimar el producte de forma honesta i amb mimo, bo i saludable, s'incorpora a 13 per ajudar-nos a cuinar millor, més sa i més bo.
Javi, buenas, com estem?
Buenas. Bien, muy bien aquí
bien,
con
¿no?
vosotros.
Un poco genial. Como constipado, una
un
mica, ¿no?
Un poco constipado por el tiempo que hay ahora, pero bien.
Bé, no?
Bé, recuperando.
Escolta'm, Javi, t'incorpores a 13 per ajudar-nos a tots. Uh-huh. Ja has anat sentint també, vull dir, aquí hi ha autèntiques animalades, gent que fa molta feina, gent que puja moltes muntanyes, acumula molts metres de desnivell, però tu ens vens a ajudar per tal de que, a part d'aquests metres de desnivell, quan entrem a casa, ens dutxem, ens traiem el material, ens recuperem, que aquesta és una altra part que està molt bé, sí. Hi ha una altra manera de recuperar-se i de cuidar-se que és potser tan important com la d'hores que fem d'activitat, com la d'hores d'entrenament, com la tècnica que tenim, que és tot el que passa per el frigorífic, els fogons, i per les nostres mans i va cap a l'estómac, que és tot el que és d'alimentar-se, oi que sí?
Exacto, que és molt important. Es, yo diría que casi el 50% de la energía de un deportista tiene que... La alimentación es muy importante, no solo el entrenamiento, porque el poder administrar bien todo esto que cocinas y que haces, al final tendrá su rendimiento a la hora de, pues, el que es atleta, pues, corriendo o en diferentes deportes.
Jo t'he de confessar, jo no sé si el Xavi o l'Aniol els hi passa, que jo quan arribo d'entrenar o quan arribo d'això, el que seria capaç de menjar-me un tros de pa congelat o menjar-me la primera cosa que replegués per casa. Això, i a part hi ha la cosa aquella de la ventana abierta, de la porta abierta, que dius, ara em menjo qualsevol guarrada perquè ara estic dins de la cosa aquesta, però t'he de confessar que a mi em fa mandra cuinar. Jo no sé vosaltres si us fa mandra o no, o sou més cuinetes o menys.
Jo encara tinc la mama que em cuina a casa.
La mama. A mi m'agrada prou, sí, sí. Mm.
Aviam, a mi menjar bé m'agrada, això t'ho confesso, no és que vingui per tradició familiar, perquè el meu germà és el petit, o sigui que per tradició familiar no serà, però sí que és veritat que a casa hem menjat bé i tot, però a mi, jo ja a casa meva, que ja fa uns quants temps que m'he de treure les castanyes del foc, em costa una miqueta, i sé sí. Que ens planteges una manera de, per la gent que ens costa i tot, treballar-ho una miqueta millor. Això,
bueno, hay que empezar a pensar en buscar el tiempo para cocinar, porque es una parte muy importante. Realmente la gente, pues, por ejemplo, se gasta un montón de tiempo y horas en buscarse ropa, otras cosas realmente, ocios, que realmente no son tan importantes como la alimentación. La alimentación... Hay que ser consciente de que cuando llegas a casa, aunque estés cansado, el ponerte a cocinar puede ser relajante también. Y puede ser un poco el evadirte. Yo me lo tomo así. Yo en la cocina, en el trabajo, es diferente. Hay una presión añadida hay un servicio donde tienes que dar de comer a gente. Entonces, bueno, va todo un poco más como un ejército, se puede decir. Pero en tu casa hay que cambiar la mentalidad e intentar, sobre todo, pues relajarte en ese momento, evadirte y ir organizándote, sobre todo la nevera. Si organizas la nevera, tienes una visión más limpia de todo. Y pues bueno, no dejar cositas que se estropeen ni nada, aprovechar todo.
Yo te tengo que decir, como buen soltero, aparte de tener una Misha, que és la meva gata, sí. A mi a vegades em passa que he de tirar coses que se'm foten malbé. Procuro que poc, perquè hi ha, però la veritat és que la compra no està hecha per a los solteros. Empezando por las leches y las tonteries aquestes, jo ja miro de comprar les coses bastant, en plan així, compro com molt puntual, però és una miqueta cabrón això, eh?
Sí, pero bueno, es ideal también, el comprar casi solo para lo que vas a prepararte.
Entonces, claro, llavors vas a comprar un dia i llavors, doncs...
Es utilizar quizás 5 minutos en comprar algo que vas a comer el mismo día y es cuando tienes menos desperdicio realmente y... Y sobre todo no ir a comprar con hambre.
Bueno, y això també ho he après. Això passa.
Claro.
Això passa. Per tant, què ens planteges? Com hem de començar a ser més endreçats? Aviam, què nos planteas?
Bueno, aparte de buscar el tiempo para cocinar, partiendo desde este punto, es por la nuestra salud, que esto al final repercute un montón. Todo lo que comemos... Al final, pues a la larga, puede que lo que no nos haga daño ahora, a la larga lo vamos a pagar, más tarde o más pronto, pero es así. El no utilizar procesados es muy importante, ni evitar envases, porque al final si viene envasado trae un gas, es un gas alimentario... No todo tipo de envasado trae un gas, pero bueno.
Ja no et refereixes ni més al fet d'agafar una taronja que estigui empaquetada amb un plàstic, que ja són més plàstics que s'estan generant, sinó també determinats productes que venen envasats, que el producte que es fa perquè es conservi...
Es utilizar un poco la lógica, porque aparte de todos esos puntos, pues el plástico impregna también los productos alimenticios. Entonces estamos asimilando plásticos... en cantidades muy pequeñas, pero que realmente son muy perjudiciales a la larga. Y después, pues, lo que decía de la organización y la preparación. Si, bueno, esto te lo planteas, pues, por ejemplo, yo me imagino a alguien que trabaje en una oficina o en una mesa, pues todos los documentos los tendrá medianamente organizados para tener una limpieza mental y... Es así, pues la cocina es muy parecido. Si tú te vas a hacer un risotto, pues te pones tu arroz, te pones los ingredientes, pero no vas poniendo una cosa encima de otra antes de cocinarlo. Entonces, con una organización hay una vista a todo esto más limpia. Ahí ayuda a relajarse también y ayuda al que el tiempo de cocinado llegues a disfrutar. Hay que aprender a disfrutar cocinando, porque la gente toma atajos. Cuando tomas atajos te vas a por algo preparado ya y eso...
Yo me doy por aludido, ¿eh?
Ya, es pecamos... A ver, yo también peco de vez en cuando, pero la verdad es que cuando empiezas a investigar y te das cuenta de cuando tú cocinas algo, aunque al principio te salga mal, el mismo orgullo, cuando realmente llegas a quererlo hacer, pues te hace repetirlo hasta que lo hagas bien. Todo el mundo somos cocineros. Y yo soy de los que piensan de que la alimentación debería ser una asignatura desde los 4 años ya. Desde los 4 años. Pero bueno, el organizarse bien, el tener una buena preparación, utilizar productos de proximidad y de temporada, eso aparte de reducir en gastos, porque si queremos productos que son de una estación que no toca... Los tienen que traer o de otro país o quizás...
Yo te tengo que decir que a veces me tomo el mango avión, ¿eh? Porque es menos astilloso que el que dicen que se hace aquí en España. Pero claro, supongo que algo le tienen que hacer para que el mango lo cojan en Perú o en Bolivia y yo me lo pueda comer
sí,
aquí, está claro.
Está muy bueno, está muy bueno. Y hay temporadas, aunque no sean de aquí. Aunque no sean de aquí, este tipo de frutas pues tienen su temporada también. Pero bueno... Es verdad que hay productos que tenemos que tirar pues de esto si queremos comerlo, pero lo más lógico es realmente
menjar producte de temporada.
Exacto. Exacto, y es que además los productos de temporada lo que nos aportan es por la estación en la que vivimos también. O sea, lo que crece, como verduras, hortalizas, legumbres, realmente es lo que toca comer en esta estación. Hemos perdido eso con el a base de los años, hemos perdido pues la estacionalidad y los productos de temporada. Pero bueno, es el cuerpo realmente, por ejemplo, en este tiempo lo que nos piden son legumbres, lentejas, sopas, cremas.
El moniato es de esta, es de...
está terminando ahora, pero todavía se encuentra, sí. Ah. Sí, sí, exacto. Pero bueno, y es eso, el buscar un tiempo y no coger atajos nunca. Ir a cocinar, intentarlo hacer como mejor se pueda, sea con información mediante internet o una receta que pase yo aquí o cualquier cosa, pero seguirlo paso a paso y no intentar
dedicarle
coger atajos.
El mimo y el esmero y la estona que es necesita para hacer la...
Sí, porque al final eso se refleja en el resultado, pero también en tu digestión. Entonces es muy importante. Una buena digestión es salud. Es salud.
Caray. Javi, escolta'm una cosa. Amb aquest carinyo, esmero, tranquil·litat i aquesta fe i creença en que s'ha de cuidar el que amb mimo el que cuinem i el que mengem, et proposem un repte, i és que la setmana que ve tornis i ens proposis una recepta que ens posi a prova si realment aquest mantra que ens has passat avui l'assumim, i la setmana que ve podem pregonar-lo amb les mans a la massa. Què et sembla?
Bueno, pues yo dispuesto a venir y a
explicarnos.
A explicar, ¿sí? Pues el conocimiento que tengo e intentaré que sean sencillas, fáciles
sobretot,
de hacer.
Sobretot,
para empezar.
Tu pensa, nivel, Aleix. Vull dir, és
bueno,
això. ¿Vale? Llavors és fàcil. Llavors és fàcil.
Hay cosas muy sencillas y que realmente...
Perfecte. Doncs, fins la setmana que ve, Javi.
Nos vemos.
13. Esports de fons.
La pissarra. El que vindrà i no et pots perdre.
Agenda, cap de setmana del 26-27 de gener. Esquimo.
Copa del món d'esquí de muntanya a Ordino. Cursa vertical i individual.
Trail. Marxa llarga a l'Opastisset a Benifallet, la novena Passafred a Blanes, la Marina Trail Pro Idea Premià de Dalt o la Feréstega Prats de Lluçanès, entre d'altres. Diumenge comença la Golden Trail National Series.
Atletisme.
Pista coberta.
Encontres internacionals de proves combinades a Cardiff, Gran Bretanya i Pombal, Portugal. Campionat de Catalunya Absolut i Sub-23 en pista coberta, a Sabadell. Campionat d'Espanya de clubs cadets en pista coberta, Saragossa. Cross Internacional de Sant Sebastià. Ruta. Mitja marató de Sevilla. 10 km, mitja marató i marató de Gran Canària a Les Palmes.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Avui al Meteo 13 tenim el temps que vols saber, ja sigui per dormir o per escalar l'Everest. Dissabte al matí, remuntada tèrmica amb isozero als 1.800-2.000 metres. En general, dissabte i diumenge, força sol amb condicions tèrmiques normals per l'època. Però amb vent afectant els sectors com els ports Cardó i Tivissa i Avèria. Diumenge hi haurà mala visibilitat i nevada al Pirineu amb cota cap als 1.400 metres i que anirà baixant fins al fons del vall. Això és tot fins al moment, gràcies a la informació del Meteocat.
13. Esports de fons.
I fins aquí, el 13 d'avui, hem repassat tota l'actualitat del món de l'atletisme, de l'esquimo, del triatló i del trail, i us hem proposat el que passarà el proper cap de setmana. Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes, a Twitter o Instagram, a 13 Esports de Fons. 13 és el programa setmanal dels Esports de Fons, produït a Ràdio Sabadell, on repassem l'actualitat dels esports que el composen amb la nostra particular visió i on els professionals destacats del món de l'esport us donaran consells de nutrició, entrenament, psicologia i material. L'equip tècnic de 13 d'avui l'han format Toni González i el Genís Vega. Soc Aleix Muñoz i us esperem la propera setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons als micròfons de 13.